Tenim tots els ingredients per viure aquesta nit un autèntic partidàs.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Estem a 8 hores, aproximadament, de l'Europa Sabadell, un dels partits que ha generat més expectació aquesta temporada. Per molts motius. N'hi ha un de classificatori ben evident. Tercer contra segon. Qui guanyi avui se'n va a dormir líder del grup 2 de la Primera Federació. N'hi ha un també de ratxes. Ens hem fet un fart aquesta setmana de dir, per exemple, que l'Europa no ha perdut a casa en tot el 2025 o que el Sabadell, amb aquesta famosa de derrota del Bayern, és l'únic equip invicte d'entre les tres primeres categories de les 10 principals lligues europees. I finalment hi ha també el component de l'afició. Ahir es va confirmar el que s'esperava, que tindrem 600 arlequinats al Nou Sardenya després que s'esgotessin les entrades. Ara fa una estona, el club de la Vila de Gràcia informava a través de les xarxes socials que ja no era possible comprar entrades generals en línia i que només es podrà fer a partir d'aquesta tarda a les oficines del Nou Sardenya. Per tant, el futbol català està d'enhorabona. I ara, com se sol dir en aquests casos, que guanya el millor.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem setmana, tanquem també mes de novembre aquí a l'Hotel Suís amb la Meritxell Dambrinch al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Destaquem avui, per exemple, el recital del Barça d'en Bol per consolidar la segona posició del seu grup de la Champions. Els blaugrana es van imposar a la pista del GOG danès per 28-41 amb 16 aturades del porter Emil Nielsen. Els sabadellencs Aleix Gómez i Dani Fernández van marcar 7 i 2 gols respectivament. Alemanya i Espanya es veuen les cares a 8:45 en l'anada de la final de la Lliga de les Nacions femenina de futbol. A la Lliga masculina, a les 9 hi ha un Getafe-Elche que obre la jornada 14. Demà, a 4:45, Barça-Alavés amb el retorn de Pedri. Diumenge, Celta-Espanyol a 7:02 i Girona-Real Madrid a les 9. Ahir, per cert, a l'Europa League, triomf del Betis per 2-1 davant l'Utrecht i derrota del Celta 3-2 al camp del Ludogorets. A la Conference, derrota també del Rayo Vallecano 2-1 al camp de l'Slovan Bratislava. I per últim, triomf d'Espanya de bàsquet 64-74 contra Dinamarca en el primer partit de classificació pel Mundial masculí del 2027. Era l'estrena també del nou seleccionador Xus Mateo. Completem el sumari.
Es comenta la recepció.
Hotel Suís molt farcit. El d'avui tenim, per exemple, aquesta prèvia de l'Europa Sabadell. Escoltarem avui, sí, Adai Benítez, també les estadístiques, la prèvia del partit del Sabadell B al camp del Júpiter, juga demà al filial. També una entrevista amb el candidat a la presidència del Barça, Víctor Font. Ahir va ser present a les instal·lacions del tennis Sabadell. També tenim la prèvia de l'Astralpool Mataró. Demà tenim Champions femenina de waterpolo al Twitch de Ràdio Sabadell i remataremaquest Hotel Suís amb molt bàsquet.
L'actualitat de la primera ref.
Atenció amb l'horari del Marbella Atlético Madrileño, que es va suspendre dissabte per aquest brot de gastroenteritis al filial Matalassé. Es recupera dimecres 10 de desembre a 4:15 de la tarda, ni més ni menys. Avui, per cert, comença la jornada 14, més enllà d'aquest Europa Sabadell, amb un Betis Deportivo Cartagena a les 7.
La notícia curiosa.
Rescatem una piulada d'ahir d'Esport 3 que deia això: futbol o waterpolo? El nostre arxiu té moltes perles i aquest Sabadell Oviedo del 1985 és una d'elles. Un partit que no va destacar pel joc ni pel resultat, sinó per un terreny de joc completament inundat.
Amb un terreny de joc amb més de 4 dits d'aigua, ben poc es pot parlar de futbol, perquè el principal problema dels protagonistes era no caure. No gaire més d'un miler d'espectadors que s'han protegit sota la tribuna principal han vist com l'aigua feia pràcticament impossible controlar la pilota. La jugada més senzilla, com el llançament des de corna, passava a ser un problema per la gran quantitat d'aigua que hi havia a la gespa de la nova Creu Alta. L'única oportunitat de perill contra les porteries contràries venia a conseqüència del llançament de faltes directes, com aquesta, que en el minut 24 del primer temps ha obligat Capó a refusar a corna el llançament de López Acosta. Al final del partit, el públic ha acomiadat els dos equips amb forts aplaudiments per l'esforç que han demostrat en un terreny de joc que aquesta tarda era molt dolent per practicar-hi futbol.
De quin partit no estarem pendents?
Déu-n'hi-do, han passat 40 anys i les coses estan pràcticament igual. No estarem pendents d'un partit de la Premier d'Uganda. Quan acabi aquest programa, s'enfronten l'Embarara City davant el Kampala City.
I a les xarxes socials.
La cosa va de premis. Avui, Aisha Càmara, nominada a Excel·lència Jove Femenina a la gala Estrelles de la Federació Catalana de Futbol, i Òscar Salguero a millor esportista masculí als Premis 3D de l'Esport Català Adaptat. A més, deia la Caral Castelleta a Instagram que era la seva primera vegada a la pista coberta de Sabadell. Està gravant per ADO la surfista de neu sabadellenca.
Avui celebra el seu aniversari
el gimnasta sabadellenc Rubén López i també un heroi d'Ipurua, tot i que no va tenir massa protagonisme aquella temporada. Avui felicitem el de Parades, l'exdavanter Joaquín Rodríguez. I a la intel·ligència artificial li hem preguntat que si fos aficionat o aficionada del Sabadell, com es desplaçaria aquesta nit al Nou Sardenya?
Com a bon arlequinat, per a un partit un divendres a la nit a Barcelona, descartaria totalment el cotxe. La C58 i l'entrada per la Meridiana o Diagonal seran un infern, i aparcar a Gràcia és missió impossible. Aquesta seria la meva ruta guanyadora. Tren fins a Barcelona, agafaria els ferrocarrils, línia S2, des de qualsevol estació de Sabadell a Plaça Catalunya o Provença. Si vius prop de l'estació de Renfe, l'R4 fins a Arc de Triomf també és ràpida. Metro al destí, des del centre, buscaria la línia 4, groga, i baixaria a la parada Alfons 10. L'últim tram, des d'Alfons 10, el Nou Sardenya està a menys de 5 minuts caminant baixant pel carrer. És ràpid, t'estalvies cues i pots fer la prèvia tranquil·lament per Gràcia.
Hotel Suís. Hotel Suís. Hotel Suís. Hotel Suís. Hotel Suís.
Som-hi, va, 1:11 del migdia, ha quedat clar, que és l'Hotel Suís, l'últim de la setmana i l'últim del mes de novembre. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Vituri, com estàs?
Em permetràs que abans de començar, perquè un cop comencem no pararem avui, tenim un Hotel Suís farcidíssim,
sí.
Et preguntis si ja tens el teu cartró del quinto de Ràdio Sabadell.
No. El puc agafar o no?
Espavila, eh?
Perquè en queden o no?
Avui hi havia fins i tot algun sospitós habitual del Tribuna que ha dit, sí, estic fent recados i aprofito per passar per Ràdio Sabadell per agafar el quinto, perquè si no em quedaré sense.
Hi ha més d'un que participa al Tribuna Preferent només pels premis. I a sobre
també
participa al quinto.
Hi ha molts sospitosos habituals. Res, això, abans de començar, abans d'entrar en matèria, recordar-vos un dia més que tenim en marxa aquest quinto, que a més ve carregat de premis i que dilluns comencem a cantar els números a les 9, més o menys, al Notícies Matí amb la Mireia Sanz. Per tant, afanyeu-vos, passeu per aquí pel carrer Doctor Puig número 18 per recollir el vostre cartró de forma gratuïta i a partir d'aquí doncs esperar i anar aquí esborrant números de la llista i a veure si hi ha sort amb el quinto o amb la plena, perquè recordeu que hi ha premis pel quinto i per la plena. Per tant, atents a aquests números que cantarem a partir de dilluns cada dia, i si no, doncs a les xarxes socials de Ràdio Sabadell també tindreu aquests números del quinto de Ràdio Sabadell, que és la tradició més divertida i més nadalenca aquí a Sabadell. I ara sí, va, anem a entrar en matèria perquè...
Tira-me-la, va.
Te la tiro. El 8, mira, el 8, que són les hores que queden pel partit d'aquesta tarda.
Pràcticament, quins nervis.
Pràcticament clavades, bé, partit d'aquesta tarda. Ja m'agradaria a mi que fos aquesta tarda. És aquesta nit, entrada a la nit, a un quart de 10, partidàs. Perquè aquest Europa de Sabadell, ho dèiem al principi, carregadíssim d'al·licients perquè sigui un autèntic espectacle.
Sí, sense cap mena de dubte. Aquest duel català, tercer contra segon, qui guanyi, per cert, es posarà com a líder provisional, tot i que recordem, l'Atlético Madrileño, més enllà de que encara haurà de jugar aquest cap de setmana, tancarà la jornada 14 rebent el Teruel diumenge al vespre, a part té un partit menys, l'equip de Fernando Torres. Per tant, seria més que provisional, amb dos asteriscos, aquest lideratge, si aconsegueixen guanyar Europa o Sabadell. Però vaja, que pel que ens interessa, Vituri, serà un partidàs amb tots els al·licients possibles, amb un ambient espectacular a les graderies, fins al punt que la gran notícia de les últimes hores, n'hi han hagut unes quantes, però vaja, una de les més destacades, sense cap mena de dubte, és aquest cartell de sold out penjat a les oficines del Centre d'Esports Sabadell, és a dir, que aquestes 600 localitats que disposava el club pels socis que volguessin acompanyar l'equip avui al Nou Sardenya, esgotades, i per tant la presència arlequinada, com ja es podia preveure, estarà més que garantida a les graderies del Nou Sardenya. A l'Europa, per cert, no hi havia almenys fins a uns minuts una xifra actualitzada allò dels últims minuts. L'última que coneixia és que es parlava de gairebé unes 3.000 entrades, crec que en total, venudes per part de l'Europa per aquest partit. I sí que deien, sí que informaven que ja de forma online no es podien comprar entrades a general, només a oficines allò a última hora. Sí que online es podien comprar a tribuna per la gent local.
Encara en quedava alguna, però vaja, m'atreviria a dir que si no és un ple a vessar aquest vespre, aquesta nit al Nou Sardenya, s'hi aproparà molt. Tindrem una gran estampa aquesta nit a la Vila de Gràcia. Home, teníem pendent escoltar a Dai Benítez.
Avui l'escoltaràs.
Avui sí.
Et vas quedar amb les ganes l'altre dia, no?
Em vaig quedar amb una cara de babau dimecres, perquè realment, més enllà d'aquesta mitja hora esperant, que va coincidir, casualitat o no, amb l'arribada dels companys de Televisió de Catalunya al camp, recordem l'episodi. Va arribar, es va fer les fotografies amb Ferran Costa, ipso facto va marxar. Ens van dir que havia estat malament tot el matí, que estava amb nàusees, amb vòmits, però bé.
Res que no sàpigues, perquè suposo
ara
que...
Ara està bé, no?
Ara està bé, sembla que està bé, i res que no sàpigues dic perquè suposo que us van donar, o us va donar, les explicacions pertinents. Però vaja, també ho ha fet en roda de premsa, ha comparegut a Dai Benítez també en aquestes compareixences habituals prèvies a partit, i ha explicat aquest episodi, què li va passar, com es va sentir, i això ho ha exposat també de cara al públic.
Vam tindre la trobada amb Ferran Costa aquí al camp, i és veritat que jo vaig arribar amb una mica indisposat, però vaig fer el possible per arribar, perquè era el moment, estava en el pitjor moment de quan t'ha trobat malament, però aquell moment era el meu. Però bueno, sense pensar en el que pot dir la gent, hòstia, content de poder en aquell moment vindre, saludar en Ferran aquí, que fa poc també el vaig veure en un sopar de comitè d'entrenadors.
Doncs mira, al final ha acabat amb aquesta, explicant aquesta anècdota, aquesta curiositat. De debò, si tan malament es trobava, era tan fàcil com haver cancel·lat aquell show, haver suspès aquell show i no fer-ho, o fer-ho un altre dia, vés a saber. Però bé, és aigua passada, sí. Això va ser abans d'ahir. Avui tenim partit i n'ha parlat també a Dai.
Sí, i ha parlat justament i bastant en aquesta roda de premsa de com d'especial és aquest enfrontament a Europa Centre d'Esports d'aquesta nit. Primer, d'entrada, Deu Benítez pels trets comuns que li podem trobar en els dos equips, cadascun és cert amb les seves particularitats, però al final estem parlant, doncs això, d'un duel català, amb conjunts que són atractius de veure, que són recentment ascendits a la primera federació, i fins i tot diu Adai Benítez pel perfil d'entrenadors que tenen uns i altres.
Crec que és un partit especial perquè som dos entrenadors joves que tenim bones idees de futbol, que ens enfrontarem i que, bueno, pues guanyarem, empatarem o perdrem, però el que estic segur és que veurem un partit intens, un partit de duels, un partit d'alta intensitat, perquè s'ha convertit en el derbi català, no? Amb el nàstic dels dos derbis que hi ha, però potser estem més a prop nosaltres d'aquesta categoria.
Bé, aquí es fotia una mica en un jardinet petit a Dai Benítez dient que era el duel català de primera federació, però que també hi és el nàstic a la categoria. Bé, més o menys ho ha arreglat perquè la gent de Tarragona no s'enfadi, però sí, en tot cas, tots estarem d'acord, com deia el tècnic Escapulat, que és un partit especial per tot, i fins i tot l'entrenador gracienc, o de l'Europa en aquest cas, també parla de com d'especial és per l'aspecte individual. Escolta aquesta, Vituri.
Un partit molt, molt il·lusionant, sobretot bueno, perquè som els dos equips que vam pujar l'any passat de segona federació a primera federació. Sempre fa il·lusió enfrontar-me al Sabadell. Jo vaig néixer en aquesta ciutat, soc de Sant Manat, però vaig néixer allà. I bueno, sempre em fa il·lusió, i crec que és un partit que, bueno, que té molts al·licients per moltes coses, per com estem a la classificació els dos. Pensàvem que seria un camí difícil, i és un camí que ens trobarem moltes pedres, però que fins ara l'estem superant millor poder del que la gent s'esperava.
Doncs aquí queda aquesta anècdota també, el sabadellenc de naixement, Adai Benítez, però com tants i tants vallesans, badiencs, barberencs, de Sant Manat, que de Castellà fins i tot, que en el seu dia doncs, van néixer a l'Hospital de Sabadell, al Taulí. Ell és de Sentmenat, es considera de Sentmenat, a Adai Benítez, i feia referència també a, doncs això, al Nou Sardenya, al fet de jugar a casa, en aquesta superfície de gespa artificial, que tants i tantes hores i tantes hores de programes i de paper va escriure durant la pretemporada. Estem davant d'un dels últims partits de l'Europa a casa, a casa seva, el Nou Sardenya, abans de traslladar-se a Can Dragó.
Sí, i en aquesta roda de premsa de Benítez també es posava una mica nostàlgic, no? Dient que, doncs això, que aquest seria un dels últims partits que jugaria, almenys aquesta temporada, que el seu equip jugaria al Nou Sardenya per aquestes condicions de ser de gespa artificial, i òbviament aquest terreny de joc, doncs, que també ha estat un altre dels grans temes de conversa durant la setmana en clau Centre d'Esports. Escolta, aquesta Vituri, no sé per qui va aquest dar, si per algun concret o general, però fa un 2-1 aquí. Elogia el Sabadell d'una banda, però de l'altra llença aquest dart als que critiquen l'estadi de l'Europa.
El Sabadell és un gran equip, és un equip potent, d'una ciutat potent, on té una afició molt potent. Llavors, partit guapo, això demà serà una bombonera, i el que digui que no li agrada, no m'ho crec. Perquè hi ha molta gent, no, és que demà anem allà una bombonera, la ratonera, el tercer partit, ja, però tothom vol vindre a veure els partits aquí, saps?
Per qui va?
Això pregunto jo. No sé si...
Puc intuir, a veure, igual m'equivoco, però puc intuir una certa molèstia cap a potser un sector crític de l'afició del Sabadell a les xarxes socials, que és molt punyetero amb el tema de la gespa artificial i les instal·lacions del Nou Sardenya. Ho dic perquè ha lligat allò d'afició amb ara fotré el pal.
És que per això et deia que,
no sé, no sé,
que feia aquest 2-1, aquesta mescla d'elogiar el Sabadell, de parlar de l'afició arlequinada, parlant d'aquí, però és cert que al final...
I de cop, patapam.
Sí, però és cert que també és una declaració que es pot generalitzar i, bé, en últims dies, últimes setmanes, no sé si era Torrecilla o no sé qui era també del món de Primera Federació, o és habitual llegir en xarxes socials o algunes declaracions que critiquen o creuen que l'Europa té aquest avantatge o l'ha tingut almenys durant aquesta primera volta pel fet de jugar en gespa artificial.
El Sabadell a tot això... Vaja, em corregiràs, però jo diria que ningú ha posat ni mitja excusa durant tota la setmana al fet de jugar en aquesta superfície, al Nou Sardenya.
El que sembla clar és que aquestes declaracions d'Adai Benítez no haurien d'anar per ningú en concret de l'estaf o de la plantilla del Centre d'Esports, perquè ja hem sentit a Ferran Costa tant en aquesta trobada no trobada amb el tècnic de l'Europa i també en roda de premsa ahir, que la gespa artificial no havia de ser una excusa ni cap condicionant ni res d'això, que calia adaptar-se a gestar. I avui sentim a Agustín Costi, el golejador l'altre dia en el triomf contra el Sevilla Atlético, en la mateixa línia.
Hay que saber adaptarse. A mí me tocó estar en segunda ref, que hay muchos campos de artificial. Por ahí son juegos un poco más directos, donde la pelota rueda un poco menos, pero bueno, sabemos jugar ese tipo de partidos también y estamos convencidos de lo que te dije antes, que vamos a ir a ganar a Europa.
Doncs amb convenciment aquí el davanter argentí, que com la majoria de components del Sabadell, de fet deia el mateix Ferran Costa dimecres al Nou Sardenya, diu, jo he menjat cautxú durant la meva carrera, per tant, com ell, molts jugadors que venen d'aquest fang de categories inferiors i d'haver trepitjat molta gespa artificial en els últims anys. Clar, tot això avui es posa en joc aquesta condició d'invicte del Sabadell, d'únic equip, anem a dir-ho bé, perquè no hi hagi confusió, perquè allò de dir el Sabadell únic invicte d'Europa, no està ben dit. Hem de dir el Sabadell únic invicte d'entre les tres primeres categories de les 10 principals lligues del continent segons el rànquing de Transfermarkt.
Són ser, molts condicionants, eh?
Per ser justos, ho dic perquè aquí mateix a Espanya hi ha equips que encara no han perdut.
És cert,
categories
és cert.
Més baixes que les del Sabadell, i ja no t'explico a Europa. També.
Sí, sí.
A lligues per donar i per vendre.
Sí, sí, a més estem parlant de categories nacionals i al final té molts matisos, però sí. Al final el Sabadell, en tot cas, el que sí que queda clar és que té aquesta condició d'invicte i que ha derrotat, entre moltes cometes, el Bayern de Munic en aquesta particular batalla, que tant i tant també se n'ha parlat durant aquests dies. Una més d'Agustín Costi parlant de tot això, d'aquesta ratxa d'invicte del Sabadell, de les seves bones prestacions fora de casa, de que l'equip està segon, ho poses tot en aquest còctel, però diu Agustín Costi que tot això està molt bé, però que no ho miren gaire i en el que se centren és en el partit d'aquesta nit.
La verdad que no lo hablamos nunca, no es algo que se hable en el vestuario, solo pensamos en en lo que te digo. El viernes nos toca con Europa, bueno, intentar ganar ese partido. Nos concentramos solo en partido a partido, no pensamos en estadísticas, en nada raro. Y bueno, si seguimos trabajando de la misma manera, seguramente ganaremos más de lo que perderemos.
Doncs un altre missatge d'optimisme d'Agustín Kostia, que avui té a tot això, no t'ho he preguntat, aquesta, la pregunta a Sergi Parc, que va batejar ahir el Sergi Garcés, no t'ho he preguntat, però té tots els números de ser titular.
I més després de marcar l'altre dia, allò de donar-li continuïtat a un davanter que ha vist porteria, m'estranyaria molt que l'argentí no jugués d'inici, i jo no intueixo que Ferran Costa no farà gaires modificacions respecte a l'11 de l'altre dia contra el Sevilla Atlético.
És a dir, aquesta pregunta que em va llançar l'Adri el dimecres i que em vaig quedar absolutament en blanc, si te la faig jo ara, a tu, mateix 11? Repetim mateix 11?
Jo diria que sí. Jo diria que sí. Que també l'altre dia parlàvem amb el dubte aquell de Gerard Forner, Sergi Segura. Crec que va ratllar bon nivell Sergi Segura i bé, Gerard Forner segur que tindrà les seves oportunitats aviat, però sí, jo diria que el mateix 11.
Per tant, úniques baixes, les conegudes, sí.
A priori.
Sempre ens podem endur alguna sorpresa a la prèvia. Ja sabem que el Sabadell no comunica les baixes, però recordem que són absència Carlos García Díez i Jan Molina per aquest partit que arrenca, insistim, a un quart de 10 de la nit, des de mitja horeta abans el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Recordem, per tot el reguitzell de canals que té aquesta primera federació, és impossible enumerar-los tots. Fem-ho fàcil, Canal Lineal i Esport 3. Avui sí que ens fa Televisió de Catalunya. I aquestes són les estadístiques del partit d'aquest Europa Sabadell que signa el Sergi Parc. Li posa veu, com sempre, la Núria García.
El llibre de registre.
Partides a la vista amb segell català d'aquesta nit. Hi haurà un ambient especial a les graderies. El tercer rep el segon. El que guanyi es col·locarà com a líder provisional i hi ha un munt de dades que parlen molt bé d'uns i altres per fer encara més atractiu l'enfrontament.
Les xifres del partit.
S'enfronten el millor local contra el millor visitant. En el rànquing d'anfitrions del grup 2, l'Hèrcules és el que ha sumat més punts, 16 pels 14 de l'Europa, però els escapulats han jugat un partit menys al seu camp. Si fem les mitjanes, els alacantins han aconseguit 2,28 punts, mentre que els graciencs una mica més, 2,33. I com està dit i repetit, l'Europa no perd el Nou Sardenya des del passat 11 de desembre. Fa gairebé un any, en aquell recordat 4-6 contra el Sant Andreu. El Sabadell, per la seva part, és el millor equip fora de casa, amb 12 punts en 6 partits.
La curiositat.
En tot el grup només hi ha un equip que hagi guanyat en les dues últimes jornades, el Sabadell. El conjunt de Ferran Costa és l'únic que ha fet el 6-6 amb els triomfs davant del Betis Deportivo i el Sevilla Atlético.
El rival.
Amb Adai Benítez a la banqueta, l'estrena graciencà a la categoria és més que destacada en clau col·lectiva, amb l'equip tercer classificat i també en la individual. Jordi Cano és el pitxitxi del grup amb 8 gols. Ja l'any passat va ser el butxí del Sabadell al Nou Sardenya.
Els precedents.
L'últim al Nou Sardenya és aquest de la temporada passada amb la victòria europeista 2-1, que deixava sense cap opció al centre d'esports descendir de forma directa. Fins aleshores, l'Europa mai havia derrotat el Sabadell en categories nacionals. Això sí, estem parlant de dues entitats històriques i el primer precedent que apareix a l'arxiu és de fa 115 anys. Va ser en un campionat de Catalunya de segona i tot i que el partit va acabar amb la victòria barcelonina, es desconeix el resultat exacte.
Amb el xiulet a la mà.
És el tercer cop aquesta temporada que el Sabadell i el valencià Francisco José Ortega Herrera coincideixen. És el col·legiat del duel suspès per la pluja contra el Cartagena i va ser-hi tant el dia de l'aturada com el de la represa. Prèviament també havia xiulat un Sabadell Calahorra de la temporada 22-23 amb victòria arlequinada 1-0. Amb l'Europa té dos precedents, els dos contra el Teruel, els dos la campanya 21-22 i els dos sense victòria escapulada. Enguany té una mitjana de 4,75 grogues, no ha expulsat ningú i no s'ha donat cap victòria visitant amb ell.
El llibre de registre de l'hotel.
Vinga, va, doncs ja tenim repassats els números d'aquest partit, d'aquest Europa-Sabadell. Insistim que tenim d'aquí ja menys de 8 hores en directe a l'antena de Ràdio Sabadell. Abans d'acomiadar-te, Parc, m'has de parlar de la Copa Catalunya, entre altres coses.
Quines ganes de parlar-te de la Copa Catalunya. Ja coneixem el rival del Centre d'Esports Sabadell per a la pròxima ronda, que són els vuitens de final, si no m'equivoco, perquè ja un expert també.
Sí, sí, vuitens de final. Estava pensant que l'Adri estava nerviós perquè, en teoria, hi havia alguna informació que apuntava a dilluns al sorteig.
Sí.
Però s'ha avançat la cosa.
Sí, s'ha avançat la cosa. També fèiem càbales i no descartàvem que hi hagués un derbi Terrassa-Sabadell. Però no hi haurà derbi amb B baixa, sinó que hi haurà un clàssic.
Una mena de derbi, també, sí.
Cornellà, Centre d'Esports Sabadell, pensàvem que ens podríem lliurar, en el bon sentit de la paraula, del conjunt verd, ara que, a més, no és que hi hagi una categoria de diferència, sinó que hi ha dues categories de diferència. Recordem, després que el Sabadell aconseguís l'ascens a Primera Federació i el Cornellà baixés a Tercera Federació, doncs ara es creuen els camins, en aquest cas a la Copa Catalunya. El partit, per cert, serà aproximadament cap al 10 de desembre, encara no hi ha dia i data confirmats, però més o menys seria cap al dimecres 10 de desembre, al Municipal de Cornellà, pel fet que el Cornellà, encara que els dos equips vinguin com a equips de Segona Federació la temporada passada, va quedar pitjor classificat.
Té tot el sentit del món que sigui dimecres, perquè si agafem el calendari del Sabadell, al final el conjunt arlequinat juga diumenge a casa contra l'Ibiza i el següent partit de Lliga és dissabte a Múrcia. Per tant, té tot el sentit del món que aquest partit sigui en dimecres.
Podria ser dimarts, si apures, però a veure,
però
el més normal...
48 hores després de...
Ah, no, que jugues diumenge, sí, correcte. Sí, no. Hauria de ser dimecres.
Dimecres o dimecres, vaja, sí. De totes.
Sí.
Recordem les eliminatòries a tot això, no sé si les tens a mà, Parc, perquè aquí em sembla a mi que el tema de la proximitat, han dit, sí, dos equips sí, proximitat relativa a proximitat geogràfica, els altres vuit, com surtin.
Sí, teníem bastant colla avall que tocaria aquest Camp Joliu-Lleida, al final és l'equip de Tarragona contra l'equip de Lleida, i més o menys al final no és que quedi molt a prop, però és el que havia de tocar, i a partir d'aquí, doncs bé, tenim un Montañés a Sant Andreu, que aquí sí que seria bastanta proximitat, aquest Cornellà-Sabadell, que no està malament, tenim una Fundació Gramà-Terrassa, amb unes condicions més o menys similars a les del Sabadell, per dir-ho així. I tenim un Paral·lel d'Europa.
I el premi per l'Europa.
Déu-n'hi-do, l'equip de David Benítez, el rival del Sabadell aquesta nit en Lliga, que haurà de marxar cap a l'Empordà per jugar aquests vuitens de final de la Copa Catalunya.
A tot això, en Cornellà, ja entrarem a fons en aquella setmana prèvia de partit de Copa Catalunya, però vaja, que ha començat la temporada de forma... irregular, podríem dir, perquè al final té una plantilla per Tercera Federació que és una autèntica barbaritat, i de moment és quart, a 3 punts del líder del Badalona. Deia el tema de la plantilla perquè està farcidíssim, Parc, d'exarlequinats.
I a més el que crida més atenció és Marc Fernández, no? Entre els que més, però vaja, que també hi ha jugadors que han passat per les files arlequinades, especialment al filial, Víctor Aldiaga, Diego Garzón, amb qui parlàvem fa uns mesets, Gonzalo Pereira, Mojajani, recentment al sí. B, i fins i tot a la banqueta, Ignasi Sanabra.
Que va sonar la temporada passada,
correcte,
abans d'arribar David Català per agafar les regnes de l'equip. Per tant, farcit d'exarlequinats aquest Cornellà. Recordem que l'últim precedent és del febrer, aquell empat a dos a última hora amb el gol de Jorge Martínez Losa, un dels primers partits de David Movilla a la banqueta, empat a dos. Bé, en parlarem a fons. I m'havies de dir alguna coseta més de tema entrades, no? Si no m'equivoco.
Sí, de la Copa del Rei. Ja que hem tocat Lliga, hem tocat Copa Catalunya, ens queda la tercera competició en discòrdia, que tindrem molt temps de parlar-ne, i se'n parlarà moltíssim, d'aquest Sabadell Deportivo del dijous 4 de desembre, que queda res. Recordem, una mica com amb l'Europa, que hi ha aquesta jornada econòmica per aquest Europa Sabadell d'avui, que els socis paguen, els abonats arrequinats hauran de pagar per assistir a l'estadi, i fa pinta, Vituri, que tot i això tindrem bona presència de públic. Ens deien que l'última actualització estaria al voltant d'unes 3.500 entrades venudes, així que gens malament, i evidentment segur que anirà increixendo, i quan ens estiguem apropant al dia del partit, segur que encara creixerà més aquesta xifra.
Sí, jo insisteixo en aquesta qüestió, que al final dilluns s'acaba el descompte pels socis. A partir de dilluns s'alliberen els seients, podríem dir, dels socis, i tothom paga el mateix. Per tant, si algun soci s'ho està rumiant o està esperant a última hora, que s'afanyi, que si no es trobarà la setmana que ve una sorpreseta. Estava pensant ara, des d'aquest partit, des del dia 4 i fins al dia 20, són 16 dies, i el Sabadell mínim mínim haurà de jugar 5 partits.
No, i més.
I pot caure un 6è.
Ah, passarà ronda la Copa del Rei i... Sí, sí. La Copa Catalunya ja la següent ronda seria al gener. Per tant, encara no tocaria abans de Nadal, però sí, sí.
Sí, podem estar tranquil·lament en un període d'un partit cada 3 o 4 dies, eh? Ben bo.
Prepara't, perquè ells hauran de suar i a tu i a nosaltres també ens tocarà currar bastant.
Ens quedarem sense veu. Gràcies, Parc, que vagi bé.
Fins ara, Vituri!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, va, 4 minuts per sobre del punt de 2/4 de dues. Parlàvem del primer equip del centre d'esports. Per la seva part, el Sabadell B també és un dels més matiners aquest cap de setmana a la Lliga Elite. Hola, Pol Lujano, què tal, com estàs?
Hola, Pau.
L'equip de Marc Abastany, recordem, es troba en un gran moment de forma i visita demà la Verneda per enfrontar-se al Júpiter.
Doncs sí, el filial Arnaquinat buscarà la seva tercera victòria consecutiva. Recordem que diumenge passat el Sabadell B va signar una remuntada impressionant a Olímpia, passant en 5 minuts del 0-2 al 3-2 contra el Prat, el líder d'aquesta Lliga Elite, i demà, però, li tocarà fer front a un Júpiter que arriba tocat amb 4 derrotes seguides i situat en zona de descens després de 10 jornades. Tot i això, que Abastany no se'n refia.
Ara mateix està en una dinàmica molt, molt dolenta, tot i que intenten fer molt bon futbol i l'han fet quan han estat en dinàmica positiva. Recordar que van estar tercers en algun moment de l'inici de temporada i ara estan per sota nostra. Nosaltres hem de fer el nostre camí. No. Si es podem aprofitar de les dinàmiques negatives del rival, significarà potser que en tindran tres i no els entrarà cap o els entrarà una, però nosaltres hem d'aprofitar aquesta inèrcia que tenim per seguir creixent, seguir fent bon futbol, competint i intentar estar més encertats a caragol.
Un Sabadell B, Pol, que amb aquesta bona ratxa també ha escalat posicions a la taula.
Sí, són 9 punts dels últims 12 en joc, que han situat el filial fora del descens, 11 i a 3 punts tant del perill com del play-off. Que Abastany també ha subratllat un objectiu extra per al partit de demà, aconseguir d'una vegada per totes la primera porteria 0 de la temporada.
Tots els rivals tenen talent i tots els rivals tindran alguna ocasió de gol durant el partit, sigui a pilota aturada, sigui en contraatac, sigui per creació de joc, perquè tenen talent tots els equips i els en aquesta categoria. Però si volem una porteria 0, ens la mereixem com a treball defensiu, els porters també, i l'aconseguirem.
Els grisgrana, per cert, tenen la baixa del davanter Dani Sánchez, que ha estat castigat amb 4 partits per agressió. A les 4 i 5 de la tarda, horari ben estrany, arrencarà aquest Júpiter Sabadell B a la Verneda.
Doncs un partit que es podrà seguir a través de la xarxa Més amb imatges d'aquí aquest horari ben rarot, sense cap mena de dubte. Gràcies, Pol, que vagi bé.
A tu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I avui també parlarem una mica, si ens ho permeteu, del Futbol Club Barcelona, perquè a l'entitat blaugrana toca celebrar eleccions a la presidència d'aquí a uns mesos i aquesta cursa electoral ja ha començat. Qui es postula com a principal alternativa a Joan Laporta és Víctor Font, qui encapçala la candidatura a Nosaltres i qui ahir va estar de visita aquí a Sabadell. Concretament, en un acte en una de les sales del restaurant del Club Tenis Sabadell. I abans d'aquesta xerrada, el Sergi Parc va poder conversar uns minuts amb ell.
Víctor Font, benvingut a Sabadell.
Moltes gràcies.
Nosaltres, encapçala aquesta, de moment, precandidatura, li podríem dir. En el teu escenari ideal, ha de ser l'única candidatura alternativa a la de Joan Laporta?
Més que escenari ideal, jo crec que estem en una cruïlla bastant històrica, des de ja fa temps, en el Barça, i que és que hem de triar de quina manera volem governar el club. I jo crec que hi ha dos models que s'han de contrastar. Un és el model personalista, presidencialista de tota la vida, que és el que anomenem el model del jo, on tot depèn d'una persona, i l'altre és el que nosaltres representem i volem representar, que és una alternativa que inclogui tot el talent que hi ha en el barcelonisme i que representi sobretot els seus propietaris. És a dir, que en comptes de tenir el Barça del jo, on qui governa jo crec que confon el club amb si mateix i actua com si fos propietari del club, a passar un Barça de tots.
Entenc igualment, i perdona que t'insisteixi, Víctor, en aquesta qüestió, però que sent el vigent president, que sabem que al final té també aquest avantatge, o així s'ha demostrat al llarg de la història del Barça, no? Que el vigent president, si es presenta una reelecció, acostuma a guanyar les eleccions. Veient els resultats també de les últimes eleccions, que pot ser la teva la principal candidatura, o així es pot pronosticar almenys a dia d'avui. Insisteixo, si seria l'escenari ideal, sobretot tenint en compte per aquesta possible divisió del vot que sempre es parla.
Sí, no, i perdona, i potser no he intentat eludir la resposta. La resposta és clarament sí. És a dir, jo crec que pel bé del club, deixant de banda interessos personals, el que seria, jo crec, bo per la institució és que hi hagi un plebiscit i que la majoria de socis i sòcies puguin decidir què voleu. Voleu un Barça unipersonal, molt personalista, que a més després té tota una sèrie d'implicacions, que és poca participació, manca de transparència, jo crec que es governa molt d'esquenes als socis i sòcies, o voleu el que nosaltres creiem que el Barça hauria de ser, perquè som un Barça, som un club molt únic en el món, sobretot pel seu model de propietat. I jo crec que mantenir aquest model de propietat, però no només en teoria, sinó que actuar també en conseqüència, jo crec que és clau.
T'he estat seguint aquests dies, hem estat també ara recopilant informació en les últimes hores o veient entrevistes, xerrades, etc. D'entre tot el que critiques o el que no t'agrada o que no estàs d'acord de la manera de fer de Joan Laporta i la seva directiva, sobretot ho podíem centrar en la seva gestió econòmica, és el que més criticaries?
No. Jo crec que el tema de la gestió econòmica és una conseqüència de governar amb poca gent i des d'un punt de vista molt personalista. Jo no crec en la figura de Superman, no? Que hi ha una persona que ho sap fer tot, i per això parlem d'un Barça que tingui la capacitat de traure talent en cadascuna de les àrees. El Barça és un club molt polièdric. Tens la part esportiva, inclús dins de la part esportiva, molts esports diferents. Tens la part empresarial, que té un potencial descomunal desaprofitadíssim, i per tant necessites els millors en cadascuna de les àrees empresarials del club. Tens tota la part social, tota la part de la fundació. Per això creiem que el Barça perd molt potencial si es limita a bàsicament governar-se de forma molt unipersonal. I sempre ho dic, el Barça de tots és imparable. El Barça unipersonal perd molt, molt, molt potencial.
Víctor, me'n queden dues, perquè a més sabem que el temps apreta, que aquí ja també hi ha companys amb els quals han de parlar amb tu i tens aquest acte aquí a la ciutat de Sabadell. La primera és si és necessari, és mandatori, és obligatori que la teva candidatura presenti alguna bomba, algun fitxatge sorprenent, alguna cosa més enllà de el que es pugui exposar sobre amb què no està d'acord o què no li agrada a Joan Laporta i de totes les propostes que pugui portar la teva candidatura. És necessari portar alguna cosa bomba?
Sí, és que jo crec que això de què no m'agrada de Joan Laporta no hauria de ser en absolut el focus, no? Nosaltres ens hem de centrar en què proposem, perquè creiem que un Barça diferent del Barça actual és millor i serà molt més il·lusionant i atractiu pels socis i sòcies, no? I sabem que s'han de guanyar unes eleccions i que les eleccions es guanyen generant il·lusió. I per tant, sense cap mena de dubte, la proposta que farem serà il·lusionant.
Hi ha alguna bomba així?
La il·lusió normalment en el Barça es genera a través de l'esport i sí, s'ha de proposar alguna cosa que la gent quan tanqui els ulls digui: ostres, jo vull que guanyin aquests, perquè si guanyen aquests passarà això, no perquè em caigui millor o pitjor doncs qui està al capdavant del govern del club.
I ara sí, l'última. Tenim aquí la ciutat de Sabadell. Et pregunto per si ho veieu aquí com un niu important, si és un lloc, no sé si estratègic, però sí amb aquesta importància de que hi ha molts sabadellencs, que al final hi ha molts seguidors del centre d'esport Sabadell també, però evidentment el Barça tira molt. És un focus important?
I a més, Sabadell, únic club a tota Europa que encara no ha perdut. Vull dir que això és una fita històrica. Sí, no. Aviam, nosaltres tenim ben clar que al final el Barça és una realitat social al país i també fora del país en molts llocs del territori, i el que es tracta és d'escoltar la gent i també explicar. Hi ha sempre un estat d'opinió en el barcelonisme que ve molt marcat pels milions de persones que opinen sobre el club, també milions de persones a dins de Catalunya, però al final els qui tenim el destí del club en les nostres mans són els socis i sòcies, i estar a prop d'ells, escoltar-los, explicar quina és la nostra proposta és clau.
Víctor, que vagi molt bé l'acte aquí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
T'aproven el pressupost de la reforma, es compleixen els terminis de la teva obra i hi ha dies que tot encaixa a la perfecció. Com les cuines d'Obramat, que gràcies a la seva varietat i versatilitat encaixen a qualsevol projecte de reforma. Vine i descobreix els nostres models de cuina al millor preu. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor marró, restes de menjar, closques d'ou, taps de suro, bosses d'infusió, marró del cafè o paper de cuina. Esmatza, reciclar és tasca de tots.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Ens ho prenem com una final, si et dic la veritat. És un partit que és superimportant, no? I li hem donat aquest caràcter de final. O sigui, sabem que una derrota aquí no és que et deixi fora, però sí que et complica, no? Et complica una miqueta aquesta primera posició, ¿vale? Ja no depèn directe de tu. I el bo és que si aconsegueixes la victòria ja un carril es mou bé i depèn de tu.
Tres quarts de dues, de tornada de la publicitat. Qui parlava així de clar i contundent és el tècnic de l'Astralpul Natació Sabadell, David Palma, a les portes del duel que demà en directe, amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, tanca la primera volta de la Champions femenina de waterpolo. No estem parlant d'un partit a caixa o faixa, però sí que guanyar aquest dissabte a l'Assolim Mataró a Can Llong encarrilaria el bitllet pels quarts de final i també situaria el conjunt sabadellenc al capdavant del grup B.
És un partit que... Com dius, no? Saps que si guanyes, el percentatge de classificar de cara a quarts puja molt i et pots posicionar molt bé de cara a classificar primera, saps? No? Que tal com està anant les coses de la resta de grup, serà molt important classificar primera. O sigui, és un partit clau, penso, de cara a la classificació de quarts de final de Champions.
Ara mateix són les maresmenques les que ocupen aquesta primera plaça després de guanyar els dos primers partits de la lligueta. També ho ha fet l'Astralpul, però, si recordeu, el triomf a Catània va ser als penals i això fa que tinguin un punt menys que les de Dani Ballart i quatre més que l'Horizonte, que és tercer. El Terrassa, per la seva part, encara no ha puntuat. Recordem que abans d'ahir el club va guanyar el derbi a Terres Agarenques per 10-14, mentre que el Mataró no va poder a casa amb el Sant Andreu per 11-13 i això va fer que cedissin la segona plaça de la Lliga a les de David Palma. També tenim un precedent, per cert, recent, de principis de mes, en què l'Astralpul es va imposar a la tanda de penals 14-12 el dia que reapareixia Judit Forca. El tècnic fa referència a la igualtat que està imperant aquesta temporada.
Som quatre equips que estem molt igualats i que són partits de detalls, no? Que és superimportant sortir concentrades, no? Tenim també la referència aquí a l'últim partit de Terrassa contra Mataró de la setmana passada, que bueno, primera part 3-3, ja et dic, fins al final, fins a l'últim quart, el Mataró no va agafar l'avantatge, no? Serà complicat, hem de sortir molt concentrades en fer la feina ben feta i et dic que anem a tope.
Recordem, a un quart d'una, aquest Astralpul Mataró que podrem veure, insistim, veure amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. I, per cert, també té un partit exigent, el Keio masculí, que demà torna a la piscina de l'Atlètic Barceloneta una setmana i mitja després de la derrota a la fase de grups de la Champions per 13-7. En aquest cas, el duel és de la vuitena jornada de la Divisió d'Honor amb els mariners, que són líders invictes, i els sabadellencs tercers a 3 punts. Tot i això, no amaga el tècnic Quim Colet, que ja mirant de reull el transcendental el partit europeu d'aquí uns dies contra el Vasco Hannover.
Primer tenim un altre partit de Lliga amb Barceloneta, per tant, bé, el nostre objectiu ara és el proper partit de Champions a casa, que és Hannover, que és fonamental per seguir tenint possibilitats de classificar-nos i dependre de nosaltres mateix, però bé, aquesta setmana doncs, important intentar recuperar els jugadors també i preparar el Barceloneta perquè no hi ha un altre, i evidentment preparant el Barceloneta prepararem el partit de Hannover.
Això serà dimecres que ve, en parlarem també aquí a l'Hotel Suís. Abans, demà a 3:15 del migdia, aquest Barceloneta Keio Sabadell a la piscina de Sant Sebastià.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I fa uns minuts s'ha presentat la 16a edició Top Bàsquet Ciutat de Sabadell, el torneig de formació que organitza l'Escola Pia i que, com és habitual, se celebrarà pels diferents pavellons de la ciutat durant el pont de desembre. Serà l'edició més multitudinària i també amb més presència femenina, com ha destacat el vicepresident de l'entitat Escolar Pia, Moisés Angulo.
Aquesta edició és la que tenim més equips participants, amb 61 equips, tal com hem dit abans, i és la primera edició que tenim un creixement important del bàsquet femení i pràcticament hem arribat a la paritat d'equips masculins i femenins. I un terç dels equips que venen al torneig són de fora, de l'estat espanyol i d'internacionals.
Prop de 800 jugadors en 61 equips competiran a les categories mini infantil, tant en masculí com en femení. En clau local hi haurà equips de la Pia, del Club, del Sant Nicolau i del Sabadell Bàsquet Vallès. Tindrem molta participació de Catalunya, amb clubs com el Barça, la Penya, el Girona o el Manresa, de la resta de l'Estat, amb conjunts procedents de Madrid, València, Saragossa o Màlaga, i també representació estrangera, amb formacions de Lituània i de Polònia. Hi ha un increment de participació notori, i això ha obligat a l'organització a habilitar més hotels i també més pavellons. Es recupera el del sud com una de les seus i es mantenen l'Escola Pia, Cal Balsac, el Pavelló Oest i el Pavelló Nord. Montse González, la regidora d'Esports, també ha fet aquest apunt.
També esperem prop de 3.000 persones cada dia entre famílies, aficionats i visitants, un fet que converteix també aquest torneig en un dels esdeveniments formatius més destacats del país. Participaran clubs de primer nivell de Catalunya i equips d'arreu de l'Estat i també formacions internacionals de Lituània i Polònia.
I a l'acte de presentació també hi ha assistit a tot això la regidora de Turisme, Càtia Bota.
Aprofiteu que el Top Bàsquet coincideix amb el nostre Nadal per poder descobrir la ciutat i deixar-vos sorprendre per la màgia i l'ambient de Sabadell, capital del Nadal. És una magnífica oportunitat perquè tant els equips com les seves famílies i els acompanyants coneguin un Nadal de referència i visquin el millor turisme nadalenc a la nostra ciutat.
Doncs una edició del Top Bàsquet que se celebrarà entre els dies 6 i 8 de desembre. Les finals seran el dilluns al matí, també com és habitual, al Pavelló Nord. I encara relacionat amb el món de la cistella, Elías Argüello rep un homenatge aquest vespre a Can Uriac. L'Elías va ser una figura molt important apropant aquest esport al barri durant la dècada dels 80. Saludem el Jordi Rivera, membre de Montbàsquet, l'entitat que ha impulsat juntament amb l'Associació de Veïns de Can Uriac i l'Ajuntament aquest reconeixement. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, bona tarda.
Ja és tradició que feu reconeixements en els vostres sopars, però el que feu avui, aquest vespre, és diferent, no?
Sí. Nosaltres, a la línia d'aquesta, com tu dius, dels reconeixements, sí, bé, amb l'Enric li vam fer durant el sopar anual que fem del bàsquet, nosaltres tenim unes altres iniciatives, doncs, que és buscar històries de gent que hagin fet coses pel bàsquet aquí a Sabadell, no? I que a vegades estan com molt desconegudes. I en aquest cas el Elías Argüello és una persona que va engegar i va crear el club esportiu Can Uriac amb diferents esports, però van orientar bàsicament al bàsquet.
A més, ho va fer en una època complicada, no? En plena transició, en un barri molt diferent, podríem dir, del que coneixem avui dia.
Exacte. No? Segons ens expliquen, no té res a veure. No. Vull dir, avui dia és un barri... és maco, diguéssim, i amb comerç, amb vida, i llavors hi ha molta... els carrers diuen només si havies asfaltat l'avinguda Mata de Pere, la resta eren carrers sense asfaltar, sense infraestructura, sense serveis, molta canalla al carrer, molta droga, parlen de la zona de les columnes, no?, que ja es traficava i es drogaven, i bé, una mica una zona una mica conflictiva en aquest sentit, i que l'engegar aquesta iniciativa va ser que molta canalla que podien ser susceptibles de caure en aquest parany, no? Es decantessin més cap a la seva esport, al bàsquet, i per tant estar molts dissabtes i molts diumenges practicant esport i allunyant-se d'aquest món, i que de fet d'aquelles històries n'han sorgit famílies, no? de parelles que s'han creat a dins del món bàsquet, el món del bàsquet a Can Oriac en aquella època.
A tot això, no sé si s'esperava l'Elias, que en el seu dia va venir d'un poble de Burgos, no sé si l'Elias s'esperava això quan li ho vau comunicar.
No, ella el que diu paraules textuals, ¿por qué haces esto después de tantos años? No, vull dir, ell no s'ho esperava, i deia, però no perdeu el temps amb mi, si jo no soc ningú. I no s'ho esperava en aquest sentit, però a la vegada està superagraït, doncs, de divendres poder explicar les seves vivències a les persones que vinguin allà a l'acte, i de recordar i retrobar, sobretot, antics monitors i antics deixebles seus en el del que van ser en aquell moment a bàsquet a Can Oriac d'aquells anys. I una mica ell parla d'aquesta època dels més feliços de la seva vida, de poder veure cada dissabte pels carrers de Can Oriac, perquè al final tot es feien a les escoles, per tant es movien a peu entre les escoles, aquell moviment de nens i nenes desplaçant-se per Can Oriac amb donar-li una alegria i un dinamisme molt, molt bèstia en aquests moments tan més aviat grisos, no?
Suposo que és maco, no?, trobar històries d'aquest tipus. Sempre tendim a mirar cap a la competitivitat, cap a l'elit, però aquí realment el que heu premiat és el bàsquet com a eina d'inclusió social, no?
Correcte, aquesta és la idea. Seguir trobant històries d'aquestes en què puguem fer aflorar, diguéssim, persones que han treballat des de la part més gris, o la part més no gris, no, com ho podríem dir, de la part més amagada, no? Sense destacar, sense... No tot és l'esport d'elit, com bé tu dius, i no tot és la gent que es coneix pels mitjans o pel que hem fet, sinó aquesta labor més de picapedra i de resultats a vegades, doncs, que no sempre surten bé, no?
Doncs un quart de nou, aquest acte d'homenatge a l'Elias Arguello, amb projecció de fotos també inclosa, per reconèixer, com dèiem, aquesta figura clau pel bàsquet a Can Oriac. Jordi Rivera, membre de Montbàsquet, moltes gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a l'Hotel Suís. Que vagi bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
I acabarem repassant més qüestions en format més breu. Per exemple, el Cercle Sabadellès ha inaugurat oficialment el Cercle d'Empreses, una de les iniciatives que el nou president, Josep Lluís Llucià, ja va anunciar que impulsaria quan va ser escollit al càrrec. Ell mateix, en declaracions a Ràdio Sabadell, s'ha encarregat de recordar el perquè de la creació d'aquest espai.
L'objectiu final és que aquell soci que vulgui d'alguna manera relacionar-se a nivell empresarial dintre del club, ho pugui fer. Jo entenc també que hi ha molts socis que venen al club a fer relació social i esport, i el tema empresarial el volen deixar de banda perquè dius, escolta, ja estic tot el dia amb l'empresa i no vull vindre al club també a lo mateix, no? Però jo considero que és un complement, al final no és substitutiu.
Per tant, es busca que els socis del Cercle puguin compartir projectes empresarials o fins i tot crear-ne de nous. L'acte d'ahir va estar conduït per un tal Sergi Garcés i va consistir en una taula rodona amb personalitats reconegudes com l'extenista Alberto Berasategui, el periodista de TV3 Víctor Pazzi o la mànager de producte digital de FIFA Plus Anna Borrell. En nom de l'Ajuntament també hi va ser la regidora d'Esports Montse González. Aquí sentíem ara fa uns minuts. I en handbol tenim un clàssic de la Primera Nacional masculina dels últims anys, aquest cap de setmana, amb el duel entre el Balonmano La Roca i l'Oar Gràcia. Els de Pere Ayats arriben en un bon moment a la cita, ja que amb les victòries de les últimes setmanes contra el Sant Vicenç i el Sant Esteve Sarrovira s'han tallat en sec la mala ratxa de resultats i s'han allunyat de les places de descens. I fa referència al tècnic Pere Ayats.
Fa dues setmanes estàvem a dos punts, no?, de la zona baixa, estàvem a tres, si no recordo malament, dos o tres, a veure què passa aquesta setmana, no? I a lo millor, si seguim aquesta dinàmica, ens podem trobar que d'aquí dues jornades estiguem més a dalt, no? Més centrats. Però bueno, nosaltres tenim molt clar el full de ruta, és un full de ruta cap a un grup que ha de transicionar la gent més jove de la casa. Tenim molt clar el full de ruta, els veterans tenen el full de ruta també molt clar, i anem cap aquí.
Un Ajax, per cert, que retrobarà amb un equip en el qual hi va estar 7 anys. La Roca és un rival que la temporada passada va assolir l'ascens a plata, però va renunciar a la plaça per motius econòmics, com l'Oar femení, i enguany ha baixat relativament les seves prestacions. Ara mateix és cinquè amb 14 punts, 5 més que el Gràcia. Aquest partit de la jornada 12 de Nacional arrencarà demà a les 6 de la tarda al pavelló Joaquim Planas Llivi. L'Oar femení, per la seva part, descansa aquest cap de setmana, però passi el que passi, es mantindrà líder del seu grup de la divisió d'Honor Plata, ja que té un avantatge de 3 punts sobre el segon, que és el filial del Granollers. Un minutet i seran les dues, ho deixem aquí. Us enviem una forta abraçada de la Meritxell Dambrin, que ha estat al control tècnic, i també del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que ens hi tornem a posar aquesta tarda, aquesta nit, de fet, a 3:15 del vespre, amb aquest Europa Sabadell Partidàs de la jornada 14 del grup 2 de la Primera Federació. Ara arriba el Notícies Migdia amb la Núria Garcia i tota aquesta última hora sobre la presó provisional i sense fiança per Santi La Iglesia, un dels principals acusats en el cas Helena Jubany. Que vagi bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Port de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.